I ara sí, una edició especial del nostre Lectoralia. Quin era l'encàrrec a Màrius Serra? Era, jo hi vaig estar vivint aquesta sessió llarga, que és un debat d'investidura.
Tots la vam viure.
I la veritat és que quan estàs allà sentint, no? Estàs sentint els speech o els discursos, estàs seguint les reaccions dels tertulians, estàs mirant qui passa pels passadissos, estàs captant, i moltes vegades no tens temps d'inventariar exactament cada paraula que es diu. La veritat és aquesta. I pensava, quantes cites es faran avui? Com està evolucionant el món de la cita, Màrius? I realment tu n'has fet una reflexió que em sembla interessant.
Sí. A veure, primer de tot, hem de parlar també de l'excepcionalitat d'aquest debat, en el sentit que ha estat tan apressadament preparat que s'ha despullat de molta retòrica. De fet, ho deia el propi candidat, ara ja president, Puigdemont, de dir, fins i tot dins del seu discurs, dient la premura de temps a l'hora de preparar-ho, però és veritat que hi ha una retòrica que encara vam veure en els debats d'investidura fallits, previs, per part de tots els candidats, d'establir doncs, gairebé com un coixí de referents que portava molts anys de sentir. Jo recordava aquest matí quan les investidures del president Montilla, algú que li escrivia els discursos...
I posava cites poètiques.
D'Espriu, sempre Espriu, no? En fi, que hi havia gairebé una retòrica que venia donada i heretada del darrere. Sí. Bé, ahir va primar l'aconisme per raons òbvies, fins i tot temporals, però sí que hi ha uns quants elements importants. I jo voldria començar amb un fons d'una cançó d'amor que ens ajudi a capir aquest ritme de vegades de les lectures, que sempre és més lent.
Je t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Je t'aime, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap.
Bé, la primera cita va ser una cita no preparada, és a dir, va ser una gran ficada de pota, una gran ficada de peus a la galleda per part dels assessors d'Inés Arrimadas i de
Xavier García
Albiol.
Ajudats, diguem, per el tractament mediàtic que es va fer d'un tuit, en aquest cas, d'en Carles Puigdemont.
A veure, aquí ja es va dir, però per qui no ho sàpiga, i per contextualitzar-ho, aquí el que hi ha al darrere és un personatge important, que és Carles Rahola, un periodista que el Col·legi de Periodistes de Girona recorda cada any ja des del 2009, en el qual aquesta cita famosa dels invasors, bé, això prové d'un dels tres articles contra els invasors, refugis i jardins i l'heroïsme de Carles Rahola, que el van fer ajusticiat, amb injustícia, diguem, ser afusellat pel règim franquista, transformant-lo en l'únic escriptor català que el règim franquista va condemnar a mort a causa dels seus escrits. El van afusellar el 15 de març del 39 contra la tàpia del cementiri de Girona. Aquest contra l'invasor justament es pot trobar en un llibre que es titula així, Contra l'invasor, i recull d'articles per part de Rosa Maria Oliveres i Lídia Traveria, que va publicar Cossetània l'any 2007, no? En fi, la figura de Carles Rahola, sense estirar-ho molt més, és d'algú que té un capítol en un llibre que és el Breviari de Ciutadania que diu "Estimeu els llibres". Algú que naturalment no va agafar mai cap arma i les seves cites deia "El llibre ens allibera i ens fa créixer, ens fa néixer unes ales subtils en el nostre esperit". Carles Rahola, de la generació de Prudenci Bertrana, de Miquel de Palol, primer poeta, l'avi del Miquel, també, nascut a Cadaqués a finals del 19, mort, com dèiem, a Girona. Bé, aquesta va ser una cita involuntària i molt, molt desafortunada, diguem, però ens serveix per posar...
Per tant, ja en tinc una.
El subratllat de
seguida sabràs per què les conto. Una.
Molt bé. La segona, i clara, la més marcada per l'actual president, Miquel Pairolí i Sarrà. Puigdemont va acabar la seva primera intervenció, que certament era la més encarcarada, perquè venia donada doncs, gairebé per un programa que ja coneixíem, etc, però que va personalitzar al principi i al final, sobretot al final, amb una cita d'en Pairolí que diu "Aparquem l'orgull i fem... la dignitat construeix la personalitat
i l'orgull
tendeix a destruir-la".
Exacte.
No? Bé, En Miquel Pairolí va ser, i dic perquè lamentablement va morir molt jove l'any 2011, d'una malaltia molt semblant a la de David Bowie, nascut a Quart l'any 55, jo el vaig llegir sempre, com a company, diguem, de lletres, com un gran dietarista. Jo destacaria l'octubre, el seu llibre de l'any 2010, que és un dietari, però que ja reprèn altres dietaris com Paisatge en flames o L'enigma del 99, que va ser quan jo el vaig descobrir, publicat a La Campana, publicat en diverses editorials. Tenia un to molt fill de Josep Pla, és a dir, algú capaç de parlar de tot des d'una certa visió conservadora de la vida, en el sentit de conservar la vida, no? Fill de pagesos, fill, diguem, de petits agricultors, tenia un to que en els anys 90 jo recordo que coincidíem, no? I pensaves, cony, aquest va a poc, no? Aquest, tots anàvem accelerats, etc, i aquest anava a poc. Després jo el vaig llegir, també recomano d'ell, que jo conegui una novel·la que es diu El manuscrit de Virgili, del 2004, i una d'anterior, més antiga, que es diu El convit. Una prosa molt pausada i sempre molt reflexiva. Per tant, un assagista, un narrador amb ànima d'assagista, fill d'una tradició que el País Valencià també ha donat molt, molt bons autors, fusterians, diguem, no? Aquesta mena d'escriptor que no és un explicador d'històries només, sinó que és un petit filòsof del qual se'n pot extreure molta cosa. Per tant,
segona cita, Miquel Pairolí,
segur. Després,
alguna més?
En tenim dues més, però una d'elles no és amb un autor, sinó com un concepte històric, no? Els pagesos de Remensa. Jo crec que ahir a les redaccions de molts mitjans de comunicació espanyols
van dir,
van
Remenses,
començar a remenca, em sé trencada, o els Remenses, no? Diguem que això, sotmesos a la servitud de la gleba, els pagesos de Remensa no podien abandonar el mas on treballaven, diguem-ho tot.
Abandonar el mas en aquest moment,
exacte,
és un tema complicat.
Complicat, no? Sense haver-se redimit del senyor. I la redempció és la remensa, pròpiament, és a dir, s'havia de pagar una quota. Què va provocar això? Una rebel·lió a la qual al·ludia en Puigdemont ahir, perquè a finals del segle XV van fer assemblees. Deia que això era una clocada d'ull clarament a tota una altra tradició, no? Però és veritat que des del seu, de la seva vila natal, des d'Amer, en el qual això es recorda, resulta que han estat reconeguts, diguem, des de la intel·lectualitat historiogràfica, com un dels primers indicis clars marcats de lluita de classes.
Mm-hmm.
Els remenses, per tant, una referència nova que s'afegeix.
Tres.
I el meu últim, diguem, citació, clar, jo portava, recordo, normalment els copaires sempre han estat uns grans aportadors de noves cites.
En David,
no?
Fernández i en Quim Arrufat ens tenien avasats, acostumats ja a una riquesa de cites extraordinària.
Brutal, però esclar, jo...
Ahir no n'hi va haver, en aquest sentit.
En Baños, és a dir, també, en els primers, diguem, va citar Hayek, va citar Stevenson, Bakunin, Macià, en fi, hi havia com una llista, no? Ahir
no.
Un gran laconisme, però és veritat que una de les coses que va dir l'Anna Gabriel entronca clarament amb Francesc Pujols. Francesc Pujols, el filòsof, diguem, el pensador absolutament heterodox en el qual Dalí s'emmirallava i que tenim una estàtua seva allà a Figueres davant del Museu Dalí, deia: el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Això, dit amb unes altres paraules, va vindre a dir-ho també l'Anna Gabriel.
Per tant, quatre cites és el número del Superenigmàrius d'avui. Et sembla bé que sigui aquest?
Perquè em sembla fantàstic.
Un número absolutament objectiu. De l'1 al 543, el número 4 és el número del Superenigmàrius. Màrius Serra, moltes gràcies.
Fins dilluns que ve.